Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, uns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit. Estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia 2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez.
En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
Els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE s'han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi això.
A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
Judit Vallès.
Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTACRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTACRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia ara
n'estem entrant en una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sonar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendent en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
Ampliem cobertura i horaris, més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents, tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furs.
En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i un altre durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria, en altres literatures, és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El Racó de Pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
Precisament el Badalona enfrontarà l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la primera federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí Laseu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
Me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Informació.
Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, los oients formen part del nostre cercle més pròxim.
Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
M'ha fet gràcia,
ja.
Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb Lali Giné.
José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes a Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin a voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
Amb dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments Hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Riba. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona, són habituals aquestes aturades, autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de les GI600, les retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez.
En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo. A partir de ahora actuaba por su cuenta.
No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
a
això.
A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
Judit Vallès.
Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte d'estabilitat col·lectiva.
Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crear nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble, de qui hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Els ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia García.
Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pebeter i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
Ha estat una estructura del dedut de la muntanya i el primer foc serà aquest any serà el de l'estructura d'allà dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa que ha dit abans ha anat evolucionat. Ara hem trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encès a dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana, La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil. Són dues de les obres, de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
I Tortosa acollirà Alberta Bredança al Festival de Música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Deltebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
El Festival Vèrtebra Dansa aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Deltebre Dansa. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
Que el projecte Vèrtebra Dansa és bonic, és complex i ens està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per a aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival, amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Roura. Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí Laseu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el Balonmano Granollers. Gepi Armengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Bollering.
En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tots dormim dins del mateix somni, però ens separarà despertar. Mans plenes de llum i de dubtes, sempre em quedo i he de marxar. Les paraules fan que m'acosti, els consells que algú em va donar. El camí que em portarà.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles.
La xarxa de comunicació local.
Els imprescindibles.